Sort que tenim el Jaume Caterineu, que com sempre ens porta coses molt interessants. Ara m'estava explicant una història d'una aplicació nova que jo, com a bona persona profana, no en tenia ni idea que existia, i el Jaume ja va avançat 30 pobles. Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Què és això del Clubhouse?
Doncs mireu, el Clubhouse és una aplicació que va aparèixer l'any passat, finals del 19, però que durant tot el 20 ha anat creixent i ara té com una gran explosió, no? El mes de gener, principis del 2021, és la gran explosió. Què és el Clubhouse? Doncs és una aplicació de conversa, és una aplicació de conversa, només parlada, no hi ha vídeo, no hi ha imatges, i on tu pots crear una sala i dius, bé, que sapigueu, que sapigueu que a les 6 de la tarda jo i el meu amic Jordi Quintana ens trobarem en aquesta sala i farem la xerrada de temes d'actualitat. Llavors tothom que vulgui pot entrar en aquella sala, si és oberta, i ens escolta. Si, i tu i jo anem xerrant, escolta, què opines d'això, per exemple. Aleshores, si ells tenen algú una pregunta, pot alçar la mà, hi ha una opció de dir, ei, que vull fer una pregunta, i li podem donar la paraula. I aleshores entra la conversa i ens diu la pregunta que vulgui fer.
Escolta, hi ha una aplicació que ja existeix, aquesta aplicació es diu Ràdio, no sé si...
No, la ràdio no és una aplicació de ràdio.
No, ja ho sé que no, però és perquè...
No, però clar, no, la gràcia d'aquí és que no hem de demanar permís a ningú per fer un programa de tertúlia. Per
això és veritat.
I una cosa que han fet molt intel·ligent és que els fundadors de Clubhouse han convidat a gent important. I, per exemple, doncs tens a l'Elon Musk, no? el fundador de Tesla i de SpaceX, que de tant en tant es posa allà i durant mitja horeta està xerrant amb algun amic seu. I bueno, els amics seus són importants, eh? Per exemple, l'altre dia estava parlant amb el creador de Robinhood, el Vlad Tenev, que és aquesta aplicació que ha fet un daltabaix a la borsa, que ha provocat que molts inversors d'aquests codiciosos perdin diners perquè la gent s'ha alineat. I per tant feia preguntes molt interessants a com havia anat això, com ho havien fet, com els hi va amb l'aplicació. I per tant, clar, estàs allà com si estiguessis a costat seu, sentint una conversa que està tenint lloc en aquell instant, que és improvisada, que és molt natural, no és un plató de televisió ni un plató de ràdio, sinó que senzillament són dues persones que conversen. A més, i ja està, i si tu vols aixeques la mà i potser l'Elon Musk et dona la paraula i diu, home, què vols? Has de fer la pregunta en aquell moment, no?
Com aixeques la mà si no hi ha imatge? Has apretat
un botonet, hi ha un botonet, i llavors ells ho veuen i et poden donar la paraula o no, i ja està. Clar, fixeu-vos que és això, què hem fet? Han sigut intel·ligents i han convidat a gent important, que l'Elon Musk, el Mark Zuckerberg, jugadors de l'NBA, de la NFL...
Va,
imagineu que això arriba aquí, i bueno, i et trobes gent famosa. Clar, si et trobes el Leo Messi, segurament no. La conversa no serà molt profunda.
Però pel Piqué sí, perquè aquest està molt enganxat a les xarxes socials per la part que li toca del seu negoci.
Exacte, i potser doncs, tens el Piqué allà i tens la possibilitat de fer-li una pregunta, cosa que amb una ràdio o un programa de televisió seria molt difícil o impossible, hi hauria filtres, no? I en canvi aquí sense filtres. Per tant, és una cosa innovadora, és curiós com s'innova, no? Podríem dir que és igual que el Twitter és una versió ràpida, dinàmica, espontània dels blogs, no? Que són llocs on la gent fa grans articles i queden gravats, en canvi el Twitter és més de consum ràpid, doncs el Clubhouse seria el Twitter dels podcasts, no? Els podcasts estan llargs i es graven i s'escolten amb calma, i el Clubhouse és una conversa de frases curtes.
Escolta, Jaume, qui va dirigit aquesta? Perquè no és gaire de joves, això, és més aviat per gent de mitjana edat.
Bueno, hi ha de tot. A veure, clar, molts cops hi ha la gent que parla és gent, podríem dir, interessant, en el sentit de, això, gent rellevant que t'agradaria sentir-los en directe i per això fan una mica com de tertulians, no?, que expliquen i hi ha la gent jove que escolta, podríem dir. Però també s'està fent per fer sales entre amics i quedem a tal hora i xerrem. I aleshores, clar, com que no s'està mirant la pantalla perquè no és un vídeo, no has d'estar llegint, no has d'estar escrivint ni res, i clar, senzillament tu vas parlant i entre tots és una conversa, pots estar fent altres coses, pots estar fent feina, pots estar cosint, pots estar descansant, i vas tenir una conversa amb els teus amics tranquil·lament sense estar tocant el telèfon, no?, a distància.
Curiós.
I és un punt de trobada. Per ara funciona per invitació només i només està per iOS. És a dir, ens podem baixar l'aplicació, però per entrar necessitem que algun conegut ens en doni un codi, ens convidi, Això ho fan per crear expectativa, no? Perquè així no la pots tenir i t'has d'esperar que algú et convidi. Evidentment l'acabaran obrint a tothom, però encara no és així. I, bueno, ja porta, mira, 4 milions de baixades i només el mes de gener 1 milió de baixades. Clar. Per tant, està creixent. Lluny, evidentment, de WhatsApp i altres aplicacions, però està creixent molt fortament.
Perquè el WhatsApp no deixa de ser un telèfon escrit o parlat, però sense ser... O sigui, vaja, que clar, tu WhatsApp, ho vas fent, clar. És una interacció.
En el WhatsApp, a veure, en el WhatsApp sí que pots iniciar una trucada, però no és un concepte de trucada, perquè la gràcia d'aquí és que tu estàs fent la conversa i hi ha gent que entra, escolta i marxa. És com si estiguessis en una sala de conferències, no? Hi ha gent que obre la porta, s'asseu i diu, mira, m'agrada la conferència, es queda una estona, o després s'aixeca i marxa. En canvi, una trucada a WhatsApp, no, sou vosaltres dos, i si no s'afegeix ningú més, ningú pot sentir el que estàs parlant, no? És un concepte de comunicació més privada. Aquí no, aquí és una tertúlia oberta a qui vulgui asseure's i sentir una estona el que estàs xerrant.
Ostres, que curiós, això és americà, no?
Sí, és americà, evidentment funciona tot el món i si teniu invitació, doncs des d'aquí ja podríem entrar i ja està. Només és qüestió de saber a quina hora xerra la teva persona preferida i el pots estar sentint en directe. Té aquí plus de dir, l'estic sentint que en aquest instant està parlant a l'altre cantó del món l'Elon Musk o la meva actriu, la Sharon Stone o la qui sigui, no? Per tant, el teu ídol el pots sentir en directe. I fins i tot, si aixeques la mà i et dono la paraula, escolta, jo li pots fer una pregunta.
Això ja passava abans amb la ràdio quan deien, va, que anem a obrir línies telefòniques, això als anys 80, sobretot. Obrim-te línies telefòniques perquè aquí hi ha un convidat i a veure què li vol preguntar.
Clar, però clar, en aquell moment hi havia el col·lapse aquell, no?, de línies ocupades. En canvi, aquí pot haver-hi milers, desenes de milers de persones, centenars de milers de persones sentint-ho, igual que a la ràdio, evidentment, però, bueno, tu aixeques la mà i potser per atzar, doncs mira, li cau simpàtic amb la, jo què sé, amb la teva actriu famosa i et dona la paraula en aquell moment. És ella la que tria, no? I veu els noms.
Mira, vull dir
que les Carles Johansson, Jordi.
Home, escolta, què fem?
Podràs parlar amb ella.
Això m'ho tindria complicat, perquè hauria d'haver-hi com... Primer que hauria de tenir invitació i no crec que me la doni. Però, en fi, sempre hi ha esperances. Me'n recordo quan es va sortir l'Spotify que també necessitaves una invitació d'algú i al cap de potser un any van dir, va, obert per tothom i qui vulgui que s'hi apunti. Per què ho fan, això?
Això ho fan per crear sensació d'escassetat. És a dir, si tu l'aplicació està oberta, te la baixes, la proves, potser bueno, la mires en diagonal, dius, bueno, ja me la miraré, i has perdut aquell interès perquè és massa accessible.
Com a exclusivitat, si no, diguéssim, no?
Exacte. O sigui, el fer-ho tancat genera exclusivitat, és a dir, només certes persones... Tal. A més, si ho combines amb que els primers usuaris són gent famosa, perquè tens contactes, clar, tu vols sentir l'Elon Musk o el Mark Zuckerberg o tots aquests que estan allà, i aleshores dius, home, ells hi són, jo hi vull ser-hi. I només hi són ells, després la gent de l'elit, podríem dir tecnològica, després altra gent famosa, i és com el club VIP d'una discoteca, no?, que hi vols ser-hi. Llavors, primer només entren els VIP, després entren els altres, i després hi entra tothom, però has creat aquella sensació d'exclusivitat, que tu ho has dit.
Caram,
I viralitat, perquè els que estan a dins tenen invitacions, i per tant ho conviden als seus contactes, no inviten a trolls, inviten a gent que saben que es comportarà bé, entens? I per tant, les primeres persones que entren són persones de qualitat. No entra, per entendre'ns, la plebe que va a boicotejar converses i a fer merders, no? Això passarà després.
Me'n recordo com va sortir el Periscope, que va ser una revolució espectacular i que ho va petar, però és que de seguida, no gaire temps més, va morir sol, però va morir. Crec que existeix encara, però no sé qui el fa servir.
El va morir... És una expressió, és un eufemisme bonic per expressar que Facebook el va matxacar amb el Facebook Live. De fet, això és el que està passant també aquí, eh? Facebook ja ha anunciat que està treballant per una versió, una còpia absoluta de Clubhouse. Però clar, Facebook, el tema és el conglomerat Facebook que té 2.000 milions d'usuaris entre WhatsApp, Instagram i el propi Facebook. Clar, és una màquina terrible, perquè ja tens 2.000 milions de persones que amb un clic ja poden fer una cosa més, no? I s'aprofita d'això. Això és el problema de ser tan gran, és un monopoli. i ja parlarem un altre dia, que per això,
això és il·legal. Això és
il·legal. S'està plantejant... A veure, és un monopoli adquirit naturalment, per entendre'ns, no per llei, sinó per voluntat dels usuaris, però igualment és dolent, perquè acaba tenint un domini tan exagerat que quan hi ha una innovació, com per exemple això del Clubhouse, el Facebook pot agafar i afusellar-ho i vulguis o no quedar-se aquest mercat. Què és el que va passar amb Periscope?
Sí.
Periscope. Era molt original, aquesta capacitat de crear una webcam i que qualsevol es connecti i et vegi i xerri. Facebook ho va copiar a l'instant amb Facebook Live. Què passa? Que Facebook Live ara és l'estàndard de vídeo en directe i Periscope ha quedat com marginal.
Sí, sí.
I en Clubhouse pot passar el mateix. Però, bueno, un altre dia parlarem de per què Estats Units doncs, està intentant obligar a que Facebook es divideixi i es separin les empreses.
Doncs Jaume Catarineu, moltíssimes gràcies una vegada més per tots aquests savis consells que ens dones i sobretot aquestes primícies que, ja dic, el Clubhouse no havia sentit anomenar mai a la vida i es veu que ja portaven des del 19, també perquè sóc un... sóc com sóc, amb el sentit d'aplicacions, però vaja. Jaume Catarineu, una vegada més, moltíssimes gràcies, amic.
A vosaltres, moltes gràcies.